Bona tarda. Ara són les dues del migdia. El govern espanyol qüestiona el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i l'acusa d'actuar per influir políticament. Ho ha dit avui la vicepresidenta tercera de l'executiu espanyol, Teresa Rivera, en declaracions a Televisió Espanyola.
Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno.
Rivera feia referència al fet que aquest magistrat va decidir ahir dijous, ho recordaran, insistir en la seva demanda perquè el Suprem investigui l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per terrorisme pel cas del tsunami democràtic. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Unes paraules del govern espanyol que, evidentment, ja han aixecat polseguera.
Sí, sobretot des del Partit Popular, la formació liderada per Núñez Feijóo ha emès un comunicat advertint que són unes declaracions d'extrema gravetat. Els populars han interpretat que Rivera ha acusat el jutge de prevaricar i per això acusen el govern de Pedro Sánchez de comprar el relat independentista quan diu que la justícia no és imparcial i que a Espanya hi ha lawfare.
Focus de l'actualitat també posat a Madrid per aquesta qüestió. Mariano Rajoy ha trencat el seu silenci després de les múltiples acusacions que l'esquitxen per l'Operació Catalunya.
La constitució en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
Mariano Rajoy, per tant, que s'expulsa les culpes de totes les informacions que aquesta setmana coneixíem i que apuntaven que ell tenia coneixement de tota la trama policial. També en el bloc polític ens aturarem a Barcelona, la capital catalana, on el PSC festeja Esquerra per mirar de formar govern. Els republicans admeten que les converses s'han intensificat, però asseguren que el pacte encara no està fet.
Sembla que la sortida d'Ernest Maragall del grup municipal ha facilitat les relacions entre socialistes i Esquerra. Així ho ha dit Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra Republicana a Barcelona.
Les converses entre el govern de la ciutat i Esquerra Republicana s'han intensificat de la mateixa manera que el govern de la ciutat parla amb Junts i amb Comuns, doncs també ho fa amb Esquerra Republicana. Ara també ho fa amb Esquerra Republicana.
L'alcalde Collboni, que també busca ampliar els possibles socis i rebaixar les expectatives de Junts i dels Comuns.
I avui, després de moltes setmanes de vacances, és notícia arreu del país aquest so. És el so de la pluja que cau aquest divendres arreu de Catalunya, molt benvinguda però insuficient per combatre la sequera que patim.
La meitat sud de Catalunya acumula ja els registres més importants d'aigua, superant els 20 litres per metre quadrat a Torredembarra. Avui plou pràcticament a tot Catalunya, però la precipitació és minsa en molts punts, especialment a l'extrem nord-oest.
Per això el conseller d'Acció Climàtica ja ha avisat que no n'hi ha prou amb aquestes pluges per acabar amb aquesta sequera.
Ja era hora que plogués una miqueta. No ens farà sortir de la sequera, d'aquesta sequera que ja hem explicat moltes vegades, que fa 39 mesos que dura.
La pluja que segueix caient en molts indrets. Per tant, actualitzem la previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. De cara a les properes hores ha de continuar plovent arreu de Catalunya, unes precipitacions les més importants que s'enregistraran a la meitat sud de Catalunya i més febles, més minces cap a les comarques del nord. Quan s'acabi aquest episodi de precipitacions, ben bé fins la mitjanit d'avui encara pot ploure a qualsevol punt de Catalunya, està previst que es recullin quantitats de fins a 40 litres a les comarques del sud i entre els 5 i els 10 litres a les comarques del nord, o menys plourà cap a la zona de l'Empordà, on ja començarà a bufar la tramuntana. De fet, una tramuntana que anirà guanyant intensitat de cara a aquesta tarda i que provocarà també temporal marítim al litoral gironí. Precipitacions que s'acaben aquest cap de setmana. De fet, cal destacar també les temperatures, la cota de neu situada al voltant aquesta tarda dels 1.000 metres, tot i que a punts de les comarques de l'interior de Girona i del sud de Tarragona la cota de neu podria baixar fins als 400 o 500 metres. Però el cap de setmana s'ha acabat. Lluirà el sol durant tot el cap de setmana, la presència també d'alguns núvols, però aquests núvols seran cada vegada menys importants i tant dissabte com diumenge farà més fred a primeres hores del matí, però en canvi les temperatures màximes pujaran una miqueta respecte a les d'avui. La setmana que ve es presenta, si més no, els primers dies amb sol i amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època de l'any al centre del dia.
Gràcies, Jordi. I avui en els esports, un equip.
Athletic Club, el conjunto.
L'Athletic Club de Bilbao, ja ho han sentit, serà el rival del Barça, als quarts de final de la Copa del Rei. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. És el que ha deparat el sorteig que ha acabat fa tot just uns minuts a Madrid, a la Ciutat del Futbol de les Roses. El maig serà l'estadi de Sant Mamés. L'altre representant català, el Girona, visitarà les Balears per jugar contra el Mallorca i continuar el somni del torneig del CAO.
I l'espanyol Carlos Sainz, juntament amb el català Lucas Cruz, guanyen el Dakar.
És el quart Tuareg pel madrileny, que ha estat el més regular, però que també s'ha beneficiat dels infortunis dels seus rivals. En la categoria Challenger, Cristina Gutiérrez dona la campanada i guanya sent la primera espanyola en aconseguir-ho.
De seguida ho ampliem tot plegat. Ara passen 5 minuts de les dues del migdia. Anem per feina amb José Matosas al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
La polèmica està servida després de les paraules del govern espanyol acusant la justícia d'actuar políticament. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, del PSOE, acusa el jutge Manuel García Castellón, jutge de l'Audiència Nacional, d'actuar sempre en la mateixa direcció i de fer-ho, Judit, per la implicació política que té.
Sí, això l'endemà que es fes públic, el magistrat rebutjava la petició de la Fiscalia d'enviar el cas a un jutjat de Barcelona i de rebaixar la possible condemna a un delicte de desordres públics i no de terrorisme. Rivera ha criticat els tempos de les decisions del jutge, ha arribat a afirmar que els seus pronunciaments divergeixen de la dels seus companys i ha carregat contra la inclinació de pronunciar-se justament ara i en contra de l'independentisme quan s'està debatent sobre la llei d'amnistia.
Que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial. Así que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este juez.
Les declaracions que han causat mala maror entre les files del Partit Popular, que acusen el govern espanyol d'assumir el discurs independentista que diu que la justícia no és imparcial i que suposa un atac a la separació de poders. Qui n'acaba de parlar és la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, que demana immediatament la rectificació per part de Teresa Rivera.
Denunciamos esas declaraciones y pedimos de manera inmediata la rectificación de las mismas por parte del ministro de Justicia y por parte del presidente del Gobierno de España, porque es un miembro de su Gobierno, en calidad de vicepresidenta del Gobierno, quien ha llevado a cabo estas gravísimas acusaciones.
De fet, aquest matí també es qüestionava el jutge García Castellón des de les files d'Esquerra Republicana.
Els republicans denuncien que el magistrat té una obsessió amb el cas de Tsunami Democràtic i veu una persecució política del jutge. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, no li sembla lícita la lectura que fa el jutge del cas, ho ha dit a Televisió Espanyola.
Lo que vemos es que hay una obsesión en este caso del juez García Castellón con el fin de incriminar el independentismo, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Marta Rovira, president Puigdemont, de terroristas y de terrorismo. Y en este sentido, así lo denunciamos. Hay una obsesión política, en este caso, de un juez.
García Castellón assegura també que els manifestants de l'aeroport del Prat portaven armes i rebutja la petició de la Fiscalia de traslladar el cas a un jutjat de Barcelona.
Més coses encara a la capital espanyola, a Madrid, perquè després de gairebé una setmana de silenci, avui l'expresident del govern, Mariano Rajoy, esquitxat aquests dies per l'Operació Catalunya, ha trencat el silenci. Ho fa després de les successives informacions que acusen el seu govern de crear una trama policial per investigar i incriminar amb proves falses líders del moviment independentista de Catalunya. Rajoy, que segons una investigació periodística diu que estava al corrent de tot, es renta les mans.
La constitución en el Congreso de los Diputados de 3 comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
L'expresident Rajoy, que no ha estat citat oficialment en aquestes comissions que deia, però tot fa pensar que finalment sí que hi hauria un acord polític perquè al final hi acabés anant a declarar.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Encara més qüestions de l'òrbita política, el govern espanyol impulsarà un canvi legislatiu perquè les persones amb discapacitat permanent no perdin automàticament la feina. La proposta arriba just l'endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determinés que les empreses estan obligades a adaptar els llocs de feina als empleats amb una discapacitat permanent total per a la seva professió habitual.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciat la mesura emparant-se la sentència europea i assegura que serà un pas més per beneficiar les persones amb discapacitat just l'endemà que es modifiqués també l'article 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuir del seu redactat.
Como saben ustedes, las personas que sufren una invalidez permanente de distintos grados, algunas de ellas llevan asociadas la extinción automática del contrato de trabajo, esto es el despido. Pues bien, vamos a emprender una modificación legislativa para que justamente no se produzca automáticamente el despido de las mismas.
D'altra banda, apostar per reduir el sou entre els treballadors i els directius de les empreses.
Encara en el bloc polític, en aquest cas a Catalunya, Salvador Illa ha estat proclamat primer secretari electe del PSC després de ser l'únic candidat a les primàries del partit. Els militants que volguessin optar al càrrec havien de comunicar-ho per escrit entre el 15 i el 17 de gener i recollir 150 signatures de suport.
Segons un comunicat del PSC, l'autoritat electoral ha validat les signatures de suport presentades per Illa, que ha estat proclamat directament primer secretari electe. un càrrec que ha de ser ratificat al Congrés del Partit, que se celebrarà el mes de març al Palau de Congressos de Catalunya. En el marc del Congrés també es votarà una ponència marc que aposta per desplegar l'Estatut i un nou sistema de finançament.
Sent primer secretari del PSC, per tant, que l'actual cap de l'oposició es perfila també per repetir com a candidat a la presidència de la Generalitat, també ho serà Pere Aragonès per Esquerra, que demà serà ratificat en el Consell Nacional que celebren els republicans. Marxem ara a Barcelona. En política municipal, el PSC ha intensificat les converses amb Esquerra. Els republicans reconeixen que han tingut més contactes amb l'alcalde Jaume Collboni, però rebaixen les veus que diuen que el pacte està tancat. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Amb la sortida d'Ernest Maragall del grup municipal d'Esquerra, les relacions entre els republicans i Jaume Collboni s'han intensificat, però davant d'algunes informacions que ja donen el pacte per fet, la nova portaveu d'Esquerra a Barcelona, Elisenda Alemany, ha volgut rebaixar les expectatives.
El govern de la ciutat parla amb Junts i amb Comuns, ara també ho fa amb Esquerra Republicana. Això és cert. És a dir, que s'han intensificat, que les converses, podríem dir que s'han accelerat entre el govern de la ciutat i Esquerra Republicana. Però també és cert que no sabem com acabaran aquestes converses. És a dir, que és massa aviat per fer grans especulacions.
De fet, Alemanya assegura que es tracta de converses informals. En cap cas, són negociacions serioses per entrar al govern. La portaveu dels republicans diu que ni tan sols s'ha parlat del pressupost d'aquest 2024 que Collboni encara té pendent d'aprovar. Però a la vegada afirma que el partit vol ser protagonista a l'hora de governar la capital catalana i celebra que el PSC els hagi inclòs a les converses.
Unes negociacions que fins ara semblaven terreny exclusiu de Junts i dels Comuns, Pau.
Exacte, tot i que el PSC ha trobat en Junts un gran suport per tirar endavant molts punts del seu programa i que Collboni i Trias tenen una gran relació personal, els socialistes desconfien del sector més radical del partit de Puigdemont. Creuen que els juntaires no els garantiran l'estabilitat per governar els 3 anys que queden de mandat i, per tant, no són un soci fiable. L'alcalde Collboni també recela dels Comuns, que han insistit en pactar un tripartit amb el PSC i Esquerra des de les eleccions municipals, però a la vegada van estar a punt de presentar una reprovació contra Jaume Collboni perquè encara no ha aprovat els pressupostos. També incomoda el futur de l'exalcaldessa de Colau, que encara és una incògnita i caldria veure com encaixa de número 2 en un govern amb el PSC. En principi, aquesta tarda s'ha de celebrar una reunió entre Colau i Collboni que s'havia de fer ahir, però finalment es va posposar. Fons municipals diuen que els socialistes els ha molestat que els comuns anunciessin la trobada al cap de setmana i n'hagin anat parlant durant tots aquests dies. Ara sembla que el PSC també vol festejar Esquerra i així s'entén que Collboni parli de l'alcalde de nit, una proposta que van presentar els republicans a les eleccions del 2019 i que reivindiquen com a pròpia.
Gràcies, Pau. I encara a la ciutat, la patronal catalana PIMEC ha aplaudit la taula de diàleg social que l'Ajuntament ha impulsat i ha creat amb els principals sindicats i organitzacions empresarials. I atenció, perquè ha avançat a Ràdio Estel que volen aplicar el model a més ciutats catalanes. Ho ha dit en una entrevista avui al programa La Caravana la vicepresidenta d'aquesta patronal PIMEC, Mireia Campmany.
Ja ha pensat de poder replicar-lo, començar per les altres capitals de província d'aquí de Catalunya. És molt important participar en aquest diàleg perquè hi ha molts temes dintre de l'Ajuntament que afecten a empreses i que afecten a treballadors. Per tant, aquest diàleg és fonamental.
Una patronal PIMEC que ja ha pogut reunir-se amb el nou ministre d'Indústria, Jordi Hereu, on li han pogut traslladar les seves principals preocupacions.
Sí, preguntada pel possible retorn d'empreses a Catalunya que van marxar durant el procés, la vicepresidenta de PIMEC no vol parlar de sancions com ha proposat Junts per Catalunya i aposta per premiar aquelles empreses que tenen aquí la seva seu.
Canviant completament de qüestió, avui per la seva excepcionalitat és notícia la pluja. Després de moltes setmanes, l'aigua està caient arreu de Catalunya, però on més s'ha concentrat avui ha estat a la meitat sud del país. El municipi de Torredembarra és on més pluja s'ha registrat, superant en alguns moments els 1.000 litres per metre quadrat.
La pluja és puntual i, de fet, demà ja no s'espera que plogui enlloc. Per això no servirà per pal·liar els efectes de la sequera i el govern manté la previsió d'entrar en fase d'emergència a finals d'aquest mes de gener. Ho valorava així el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Feia molts dies que no veiem ploure i és una mica incòmode per treballar, ho sabem, però la veritat és que ja era hora que plogués una miqueta. No ens farà sortir de la sequera, d'aquesta sequera que ja hem explicat moltes vegades, que fa 39 mesos que dura.
Unes declaracions del conseller Mascort que feia des del Maresme, concretament des de Mataró, on ha començat avui una prova pilot per regenerar l'aigua de la depuradora i reaprofitar-la per a usos urbans, agrícoles i industrials.
A partir d'ara, l'aigua depurada, que en condicions normals s'abocaria al mar, passa per 3 noves fases de filtratge i de les analítiques se'n desprèn que es podria destinar a usos urbans, agrícoles, industrials i mediambientals. Per això, el Consell Comarcal del Maresme ha demanat autorització a l'ACA per poder posar a disposició dels ajuntaments fins a 220 metres cúbics diaris per a la neteja de carrers i el rec de parcs i jardins, ho explica Francesc Alemany, president del Consell Comarcal.
Malauradament, durant molts anys hem estat fent aquestes tasques amb aigua moltes vegades potabilitzada. I no hem fet aquesta, no hem destriat, no hem fet aquesta distinció. Ara és absolutament necessari fer aquest esforç per tal de que utilitzem l'aigua pel que pertoca. I com que cada un d'aquests processos té, evidentment, unes implicacions tant tecnològiques com econòmiques, hem de ser molt eficients a l'hora de poder fer aquestes tasques.
La intenció del Maresme és que la prova pilot d'aquests processos que s'estan fent a Mataró serveixi per estendre-ho a la resta de la comarca amb la construcció de noves plantes.
Encara en informació comarcal, a l'Hospitalet han crescut un 8% els delictes, sobretot per la ciberdelinqüència. De fet, la meitat del total corresponen a estafes per internet. Ho acaba d'explicar a fos minuts el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després de la Junta de Seguretat que s'ha fet aquest matí a la ciutat.
La meitat d'aquest creixement és el creixement d'un delicte que s'està generalitzant a tota Europa i està en un creixement molt, molt important, que són els delictes d'estafes, sobretot els vinculats a les xarxes socials a través de la ciberdelinqüència. Moltes vegades són delictes menors, altres majors, però sí que és un creixement que s'està produint arreu.
En aquesta mateixa reunió sobre seguretat hi havia també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que s'ha mostrat preocupat, ha dit, pel que l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, estigui posant traves per empadronar els immigrants que viuen a la capital del Ripollès. D'altra banda, Catalunya vol reduir el nombre de persones que estan en presó preventiva impulsant unes turmelleres amb GPS per tenir-los controlats fora de la presó. Ara mateix, el 20% dels reclusos que estan en presons catalanes encara no han estat jutjats o estan a l'espera de conèixer la sentència. Per tant, la intenció del Departament de Justícia és augmentar el compliment de penes fora de presó.
Per això, el govern ha impulsat un pla on una de les 15 mesures és una prova pilot per estudiar la implantació d'aquestes turmelleres que permeten saber a través d'un GPS on es troba la persona en tot moment. Actualment, aquests dispositius es posen als investigats o condemnats per violència masclista o terrorisme i ara es vol ampliar el seu ús a altres tipus de delicte. Justícia calcula que cada intern costa a l'administració gairebé 200 euros cada dia i per reduir costos es vol impulsar l'ús d'aquestes turmelleres electròniques.
Mentrestant, el mateix govern ha decidit suspendre cautelarment les oposicions d'enginyers forestals celebrades el mes de juliol amb 5 places en joc. La decisió s'ha pres després que un aspirant a aquestes places denunciés 2 mesos després de l'examen que hi havia una carpeta pública en una aplicació d'internet, Teams, amb les preguntes i respostes de l'examen. Es va crear el mes de març i amb accés lliure per a tots els treballadors.
Davant d'aquests fets, el Departament de Presidència ha paralitzat el procés després d'haver constatat que alguns membres del Tribunal de Selecció del Procés van incomplir la llei publicant els continguts de l'examen en un espai no autoritzat ni segur. Per aquest motiu, l'executiu ha obert un expedient disciplinari al Tribunal. El govern ha afegit que aquest expedient no afectarà a la resta del procés de selecció que fa mesos que està en marxa i on hi ha en joc unes 1.700 places.
Més qüestions. L'Audiència Nacional ha deixat finalment en llibertat 3 dels 4 detinguts aquesta setmana en una operació antiterrorista perquè els arrestats ni eren jihadistes ni tenien intenció d'atemptar Catalunya.
Segons la Fiscalia de l'Audiència Nacional, no hi ha cap indici de radicalització, ni intent d'atemptat, ni rastre d'explosius. El que es desprèn de les seves declaracions és que les persones detingudes són delinqüents, però no terroristes. L'operació policial conjunta de la Guàrdia Civil i dels Mossos va començar dimarts aquesta setmana amb entrades i registres en domicilis de Sant Pere de Ribes, Rubí, Martorell i també Extremadura.
D'altra banda, avui han passat a disposició judicial els 4 detinguts per la mort violenta d'un home gran a Tàrrega el mes de desembre passat.
Tots ells van ser detinguts dimecres a Terrassa per la seva presumpta relació amb el crim. Inicialment només se sabia que hi havia 3 detinguts, però ahir la policia va informar que finalment eren 4. Els fets van tenir lloc el 16 de desembre, quan la víctima va morir al seu domicili de Tàrrega, després de diverses persones assaltessin la seva casa de matinada i li disparessin amb una arma de foc que era seva.
També en la plana de successos, nou apunyalament aquesta setmana a Catalunya. Després dels 2 fets coneguts aquests dies de Terrassa, que van passar dimarts i dimecres, els Mossos han detingut una altra dona igualada per agredir amb una arma blanca a un home de 27 anys.
Els fets van tenir lloc ahir a l'interior d'un domicili de la Rambla Sant Isidre, al centre de la ciutat. La víctima va trucar al 112 per alertar que havia estat víctima d'un apunyalament i tot seguit, agents dels Mossos i metges del SEM es van dirigir fins al domicili on es va atendre la víctima i posteriorment la van traslladar a l'Hospital Universitari d'Igualada. Fons policials han explicat que l'home va ser apunyalat per l'esquena i que la seva vida no corre perill. La víctima i l'agressor eren coneguts.
I atenció al que ha passat a Riudarenes, a la Selva, on un home ha entrat a robar 19 cotxes en una sola nit i l'han pogut identificar perquè portava posat un abric que havia sostret d'un dels vehicles.
El sospitós, un home de 27 anys, rebentava el vidre i sostreia tot el que trobava dins el vehicle. Va ser una víctima qui va donar l'avís als Mossos al veure l'home que portava diverses peces de roba a sobre i una d'elles era seva. De seguida, els agents van anar fins a l'estació de tren i van poder detenir el sospitós amb la col·laboració dels vigilants de seguretat. Un cop el van registrar, els Mossos li van trobar una bossa plena d'objectes que havia sostret dels vehicles.
I a Madrid, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 32 anys per agredir sexualment la seva filla de 6 mesos. L'home lligava la seva filla, l'agredia sexualment i ho gravava per després compartir-ho en fòrums pedòfils. L'agressor ja ha estat en presó preventiva.
A casa seva també van trobar centenars d'arxius pedòfils. Entre aquests vídeos n'hi havia diversos en què la víctima era la seva filla.
I a tot això, per cert, un últim apunt que hem sabut aquest migdia. Un jutjat de Lleida ja investiga els abusos sexuals que s'haurien comès a l'aula de teatre d'aquesta ciutat. El magistrat estaria investigant el director Antonio Gómez i dues exdirectores del centre, que són Mercè Vallespí i Mireia Teixidor.
Segons ha avançat el diari Ara, la fiscalia acusa Antonio Gómez d'haver comès abusos continuats d'abús sexual. A les exdirectores les denuncia per un delicte continuat d'omissió del deure d'impedir delictes. Encara no s'ha pres declaració a cap dels tres investigats ni tampoc a les víctimes.
Dues i 21 minuts, obrim aquesta hora la informació esportiva, per tant, del Barça, que jugarà contra l'Atlètic de Bilbao, Pol, als quarts de final de la Copa del Rei.
Sí, és el que ha deparat el sorteig que ha finalitzat tot just fa una estona. Ha estat el primer dels encreuaments que ha sortit de tots quatre. L'altre representant català, el Girona, viatjarà fins a Son Moix, fins a les Illes Balears, per jugar contra el Mallorca. Les altres dues eliminatòries són el Celta de Vigo, Reial Societat i Club Atlético de Madrid, Sevilla. Els partits es disputaran entre els dies 23 i 25 de gener a partit únic.
Un Barça que va aconseguir ahir mateix aquest pas i aquest sorteig guanyant a l'Unionistes de Salamanca.
Una 3 en un match que començava perdent l'equip de Xavi amb els golars, en aquest cas, d'Álvaro Gómez. Just abans de la mitja part, Ferran Torres aprofitava per fer el primer, en aquest cas pel Barça. A la segona meitat, Condent feia el segon sense temps perquè els salmantins arrefessin. Una gran jugada personal de Valde significava el tercer. Al límit del temps reglamentari, dues aturades d'Iñaki Peña evitaven que el partit es compliqués. Xavi lamentava les condicions del match, però feia autocrítica.
Avui era un partit difícil, un camp complicat, un camp que no està al terreny de joc en perfectes condicions i hem d'estar més atents a aquestes situacions. Torna a ser un error nostre, però bé. Per això està, per corregir-los, per millorar-los i sobretot guanyant és més fàcil corregir els errors.
Un altre dels protagonistes del partit d'ahir va ser Jules Koundé, que aprofitava amb el seu gol per reivindicar-se. Són declaracions a Sport 3.
Me encuentro muy bien, con confianza. Al final, no sé, yo como el equipo no se puede quedar en un mal partido. Creo que jugamos todos tres días, hay que seguir adelante. Lo más importante es aprender de los errores, por supuesto, pero pasamos página como siempre, derrota o victoria.
En canvi, qui no va aconseguir el passi va ser el Real Madrid.
Sí, i de fet ho recordava, el que va ser segon entrenador de l'Atlético, el Mono Burgos, que ha estat la mà innocent del sorteig.
Atlético, el Madrid no va salir, tranquil.
Un comentari que no ha sentat gens bé al madridisme, que va caure eliminat en un derbi trepidant al Metropolitano. Els de Simeone s'avançaven al marcador amb un gol de Lino, centrada de Rodrigo de Paul. Al descans, una errada d'Oblak propiciava l'empat amb un autogol del porter. A la segona meitat, Morata remuntava després d'una altra acció desafortunada de l'altra porteria, en aquest cas del conjunt blanc. El 82 arribava al gol de José Lu, i a la pròrroga Antoine Griezmann i després Riquelme sentenciaven amb el 4-2 definitiu. Al Cholo li brillen els ulls quan parla de Griezmann.
Un futbolista mágico como es Griezmann, un duelo contra Vinicius que rapidísimo le puso el cuerpo, no lo dejó pasar, parecía penal, parecía que se le escapaba, parecía que se la robaban y la terminó clavando en un ángulo. Y tenemos la suerte de tenerlo y tenemos la suerte de que quiera estar con nosotros.
Per la seva banda, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti creu que la derrota d'ahir ha estat fruit de la plantilla i la seva joventut.
Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar. Creo que ha sido un pecado de Joventut.
Un derbi madrileny que va començar amb incidents. Diversos aficionats matalassers van entonar insults racistes contra Vinícius i van ferir un periodista de Televisió Espanyola.
I en l'òrbita institucional, el president de la Comissió Gestora de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, convocarà, diu, eleccions en els propers dies independentment del que digui el govern espanyol.
Sí, tot s'ha precipitat avui després de la denúncia d'un particular que sostenia que els estatuts de la federació obliguen Rocha a convocar eleccions només a assumir la presidència interna. Rocha ja va avançar quan va entrar al poder que durant el primer quadrimestre d'aquest 2024 se celebrarien els comicis, però els canvis al Consejo Superior de Deportes i al Ministeri d'Esport han posposat l'ordre ministerial. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha votat avui per unanimitat no obrir expedient sancionador contra Rocha, però sembla que s'ha acabat l'etapa impasta a la federació. Els últims comicis al màxim organisme del futbol espanyol van ser fa 4 anys amb l'elecció de Luis Rubiales.
Mentrestant, continua a la polèmica a la Comissió Espanyola de Lluita Antidopatge.
Sí, el Consejo Superior de Deportes, anteriorment mencionat, ha demanat la dimissió del seu president, en aquest cas José Luis Terreros, que de moment no vol marxar. El que sí que ha fet és signar 2 resolucions sancionadores sobre 2 esportistes, textos que es faran públics quan la sanció sigui en ferm. Recordem que el diari Punés i Relevo van publicar les presumptes males praxis d'aquesta entitat que hauria fet la vista grossa en diversos casos de dopatge.
Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Ara ja tenim eliminatòria dels quarts de final de l'Eurocup femenina.
El Galatasaray serà el rival de l'Espart Girona després de perdre contra el Gorzou per 85-91. La renda de l'anada però fa que el conjunt turc es classifiqui per quarts de final. L'anada es disputarà el 22 de febrer en terres turques, mentre que la tornada serà el 29 a Fontajau. Recordem que les gironines van passar de ronda en eliminar amb solvència el Cadí la Seu en els 2 partits de la sèrie.
Parlem de motor, ho dèiem al començar aquest informatiu. Carlos Sainz ha guanyat el seu quart Dakar.
Als seus 61 anys, el madrileny segueix fent història al rally més important del desert. Es converteix en el campió més veterà de la prova. Ha estat, sens dubte, el més regular dels participants, deixant enrere Nasser Al-Attiyah, Stefan Peterancel o Sebastián Loeb, que fins al final ha trepitjat els talons. També ha comptat amb l'ajut clau del seu equip Audi, que, recordem, no competirà l'any que ve al Dakar, i ha creat un cotxe sòlid, fiable i una estructura d'equip compromesa que es demostra en dies com el de l'etapa 10, quan el seu company, en aquest cas el suec Matías Ekström, li va donar 2 rodes perquè pogués acabar l'etapa. Sainz suma 4 ral·lis Dakar, els mateixos que Batatén, i només té per sobre els 5 campionats de l'Attiyah i els 8 de Peterancel, el que, en aquest cas, més en té de tot el món.
Hi ha hagut sorpresa a la categoria de Challenger.
Sí, perquè Cristina Gutiérrez ha guanyat en aquesta categoria i es converteix en la primera espanyola i la segona dona en guanyar la prova en tota la història. La fins avui líder, Michelle Guthrie, ha patit un problema mecànic que ha permès a la pilot de Burgos retallar els 25 minuts que separaven totes dues a l'inici de l'etapa d'avui. Ha guanyat el seu darrer any abans de fer el salacotxes.
Parlem ara també d'handbol. El Barça comença a escalfar ja la segona meitat d'aquesta temporada.
Sí, perquè el club ha anunciat que disputarà un partit amistós contra el Puerto Sagunto per preparar el retorn a la competició. Serà dimecres 24 de gener. Recordem que el Barça comença el 2024 amb un partidàs al Palau contra el segon classificat, el Vitasso Irún, 2 punts per sota dels Blaugrana.
I acabarem a les pistes parlant de tenis. Novak Djokovic és a 8ens de final de l'Open d'Austràlia, en superar per 3 sets argentí Echeverri.
El serbi ha guanyat la primera mànega per 6-3, però ha cedit el segon pel mateix resultat. El tercer, el seu rival tampoc li ha posat les coses fàcils i l'ha dut al tiebreak, on Djokovic, això sí, ha estat superior. Ha estat el partit número 100 pel tenista al circuit de l'ATP. Ja és a 8ens on l'espera Manarino, que ha eliminat a Shelton.
Qui no hi serà és a Paula Badosa, que ha caigut eliminada abans de la nord-americana Amanda Anisimova.
Sí, Badosa, que s'havia mostrat molt sòlida en les 2 primeres rondes del torneig i partia com a favorita, però s'ha vist superada per Anisimova en 2 sets, 7-5 i 6-4. Badosa admet que li falta físic després de mesos sense jugar per lesió.
Yo al final lo que también estoy pidiendo mucho es que mi físico responda. Sé que aún estoy lejos de eso. Tenísticamente me he sentido bien, me veo al nivel, pero físicamente aún me quedan unas semanas para sentirme bien. Pero lo más importante y para que coja ese físico es que es jugar partidos.
Demà serà el torn de Carlos Alcaraz, que ahir es va desfer de Lorenzo Sonego en 4 sets i s'enfrontarà en tercera ronda al xinès Chun Cheng Shang.
Estel migdia.
Va, acabem setmana obrint l'aparador cultural als cinemes, on avui s'estrena la producció catalana L'home dels nassos.
Parla d'això, no?, de que el 31 de desembre hi havia una advertència per part dels grans, els petits, en plan, si dius mentides, vindrà l'home dels nassos, que té tants nassos com dies falten perquè s'acabi l'any, no? I tu, de petit, aquestes matemàtiques no les feies, i t'imaginaves una cosa terrible i te'n guardaves de dir mentides. I és un pretext, aquesta història, per explicar moltes més coses.
Un dels seus protagonistes, l'actor Ivan Benet, la presentava avui així en una entrevista a Ràdio Estel.
La pel·lícula s'ambienta a l'hivern de l'any 1968 en un petit poble de muntanya on 3 nens intenten escapar de l'anomenat home dels nassos, un ésser llegendari que captura els nens mentiders l'últim dia de l'any.
Tampoc us perdeu avui a la gran pantalla l'espectacular pel·lícula sobre l'Holocaust, La zona d'interès. Val molt la pena. I acabarem escoltant el nou EP que publica avui el barceloní Soc un bohemio. És un treball curt de només 4 cançons que són així. Amics que s'abracen. Un disc que es diu Casa Gos, Cotxe, Casa Gos, Tu i Jo, que presentaran directe a la Sala Apolo el dia 22 de febrer.
Es tracta d'unes cançons que relaten el dia a dia del cantant barceloní, un EP que arriba mesos després de la publicació del seu primer disc.
Gràcies, Judit. Doncs amb això acabem. Nosaltres tornem demà, tornem dilluns a les dues aquí a Ràdio Estel. Que vagi bé.